Notes de clàssica. Repassem i expliquem l'actualitat musical del país. N'entrevistem els protagonistes i us fem recomanacions perquè no us perdeu el bo i millor de la música clàssica a Catalunya. Avui, a les Notes de clàssica...
Avui, dimarts 1 de setembre, des de les Notes de clàssica, encetem nova temporada. Una temporada que, de fet, no cal presentar-vos perquè ens coneixeu bé i ho dèiem ahir en acomiadar-nos de la mà de Mònica Pagès. Aquesta nova temporada seguirà de prop l'actualitat, però amb els mateixos paràmetres a què ja us tenim acostumats. Seguirem amb els mateixos convidats, el mateix equip i, com sempre, molt pendents del que vagi passant en el panorama musical català. És per això que, doncs, sense més preàmbuls, avui us anunciem ja els continguts de què us parlarem. I és que començarem destacant-vos un concert que tindrà lloc aquest divendres a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar dins de la quarta temporada de música clàssica organitzada per la Coral L'Amistat. És per això que ens en parlarà d'una banda Joan Francesc Altés, que és el president de la Coral, i de l'altra Miquel Bofill, que és un dels dos músics que hi actuarà. De fet, el concert porta per títol Guinovart versus Bofill, perquè el protagonitzarà el duet format per Albert Guinovart al piano i Miquel Bofill al saxofon. I també parlarem, aprofitarem la vinentesa per parlar amb Joan Francesc Altés d'altres cites destacades de la temporada que ara s'enceta a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar. I després de Premià ens traslladarem fins a Sant Sebastià, al País Basc, on sentirem encara alguns dels testimonis de músics catalans que han passat per aquesta 76a edició que tancava portes ahir dilluns 31 d'agost, com ja us explicàvem fa uns quants dies des del programa. I el que sí que us volem explicar abans d'entrar en matèria és el balanç que han fet dos dels festivals d'estiu que ja han tancat portes. D'una banda, el FEMA, pel Festival de Música Antiga dels Pirineus, que feia arribar un comunicat segons el qual 4.500 persones han pogut gaudir dels 45 concerts, 3 passejos musicals i 6 sessions gastrofilm que s'han dut a terme en un total de 26 municipis del Pirineu, el Principat d'Andorra i Catalunya Nord, i de l'altra també el Sant Miguel Màsimas Festival, molt content per tancar la seva 13a edició amb 35.000 espectadors. Dos festivals que hem anat seguint de prop durant l'estiu, també a les Notes de clàssica. I ara sí, dit això, obrim portes d'aquest aquesta nova edició i d'aquesta nova temporada de les Notes de clàssica.
Notes de clàssica amb Albert Torrents.
Aquest divendres tindrà lloc un concert del duet format pel saxofonista Miquel Bofill i el pianista Albert Guinovart, dos músics que ja coneixem. Avui, en representació del duet, ens acompanya en Miquel. Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
Gràcies per tornar al programa. I saludem també en Joan Francesc Altés. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En el teu cas, benvingut, que és la primera vegada que...
Estrena total.
...que vens al programa, tot i que ja ens coneixíem, eh?
Exactament.
En representació, no t'he preguntat el càrrec o com vols que et presenti en representació de l'Amistat.
Sóc el president de la Coral Amistat, de Premià.
El Premià de Mar, que és molt més que una coral. Avui ho veurem.
Sí, treballem bastant.
Una mostra és aquest concert, de fet.
Exactament.
Organitzeu un cicle de concerts.
Exactament, fem una temporada de música clàssica Premià i, bueno, ja amb l'empenta que porta aquesta entitat com a dinamitzadora de temes musicals a Premià de Mar, doncs fem la temporada, fem un cicle per a les escoles, bueno, ja anem parlant.
Molt bé, sí, tant. Doncs comencem per la música d'aquest divendres, que és el més immediat, Miquel.
Oh, sí.
anava a dir, no sé si ho teniu a punt, perquè justament ara quan arribaves a la ràdio em deies que, home, que és una jugada una mica tenir un concert els primers dies de setembre, perquè vol dir que no pots fer vacances.
Bueno, això ja ens hi trobem cada any, no? O sigui, només que et surtin uns quants concerts repartits al mes d'agost, i les vacances ja no les tens, perquè sempre has d'estar, bueno, a part dels assajos, el teu treball diari, el teu treball personal, és una cosa que no pots deixar si tens un concert el 4 de setembre. Per tant, jo vaig tenir concerts fins al 10 d'agost, aproximadament, vaig fer 4 o 5 dies de vacances, i el dia 15 em vaig posar a treballar pel concert del 4 a Premià, perquè és que és un tema que físicament, clar, no pots deixar.
Però això als músics us passa sovint, sí, suposo, sí, que benvinguts als bolos de l'estiu.
Oi, clar, per molts anys, sí.
I encara que no en tinguéssiu, jo sé que els músics molts dies lluny del vostre instrument no podeu estar, no?
No, jo he estat exactament durant el mes d'agost 4 dies sense tocar, i el cinquè dia es trobava molt malament a prop de la Costa Brava, i el cinquè dia ja no feia unes vacances a gust, perquè ja em trobava tenir una mica de síndrome de necessitat de tocar.
Tens la sort que tens un instrument que te'l pots emportar.
Sí, això sí. El que passa és que depèn on vagis, els veïns que pots tenir en un apartament et diran que ells volen descansar. I que ja que els diguis quin dia és el concert que vindran, però que si no assages allà, molt millor. Llavors tu sempre has de buscar espais per poder tocar sabent que no molestes. Si tu saps que no molestes, també toques molt més a gust sabent que estàs molestant algú, no? És que una cosa és un concert, és una cosa molt maca, el directe, però el problema realment és sentir estudiar un músic, no? Yeah. O sigui, el veí no entén el que estàs fent. Penses que ets una persona que estàs una mica... que no estàs molt bé, no? Perquè mai senten fragments sencers. Els assajos no els fas a casa teva, els fas junt amb l'Albert, però el que tu estudies a casa són fragments, són trossos, són dificultats tècniques, i aquest aspecte, el que ho escolta des de l'altra banda de la paret, no entén absolutament res.
De tota manera, estic pensant que amb l'Albert us coneixeu tant que no sé si fa gaire falta assajar.
Assajar fa falta sempre. El que passa és que hi ha una intuïció de duo de fa, no sé, 25 anys que ens coneixem, que no cal parlar grans coses, sinó el que cal és tocar i deixar que la música flueixi. A més, la seva música jo la coneixo molt bé i la toco amb molt a gust, perquè és una música que a mi m'encanta. Aleshores, hem d'assajar per poder... A veure, per poder fer cohesionar el duo després d'uns dies de no tocar, però ens coneixem molt bé tocant, sí.
Amb ell ho he comentat alguna vegada, i amb tots vam conèixer, em sembla, el motiu de l'aniversari del saxofon, ara que vam parlar-ne l'any passat o fa dos anys. Deu ser de les primeres formacions estables que va fer l'Albert, i tu no ho sé, però això és anterior, diguéssim, pel que fa a la seva carrera, al Maricel i aquestes coses.
Sí, encara, sí, és anterior. Me'n recordo que el vaig trucar un dia dient: tinc unes obres per saxo i piano de música, d'obra clàssiques, i clar, li van curiosir una mica el tema, dic: què hi ha per saxo clàssic i piano? I vaig dir: pues hi ha Hindemith, hi ha Debussy, hi ha Milo. I va dir: oh, pues això m'interessaria conèixer. I vam fer uns assajos per veure les músiques que ell no coneixia, i a partir d'aquell moment no han parat. Bueno, no han parat. Hi ha hagut moments que jo he anat a l'estranger a estudiar, ell també. Han sigut parades professionals, però perquè ell tenia unes coses i jo en tenia altres, però sempre hem estat en contacte i tocant.
Ara parlarem del programa que heu dissenyat per aquest divendres, perquè veig que l'heu titulat Guinovart versus Bofill, i no pas amb Bofill. Aquí no sé si pot intervenir també el Joan Francesc. En tot cas, la invitació com ha anat? O per què vosaltres heu decidit convidar-los?
Home, primer, el cicle que t'estàvem parlant de Premià és un cicle molt nou, i bàsicament falta consolidar públic. I aleshores, una faceta és aquest, que el concert així amb aquest nom ja venia en el programa.cat, i aleshores... Primera, un concert amb saxo, amb música clàssica, encara no n'havíem fet cap. Vull dir, hem fet solistes, trios, duos, corals, sinfònic, però el saxo és un instrument que encara no havia arribat. I també tenim el Nino Bar, doncs, que també és un compositor, doncs, que també ens feia molt de goig de que hi fos. I així com altres, la temporada anterior, doncs, ens vam fixar molt amb els músics que tenim a Premià. Aquesta temporada hem tirat una miqueta allò, dir, bueno, anem a veure, diguem-ne, amb més ressò mediàtic, doncs, quins concerts podem oferir a Premià per intentar trobar el públic que s'acosti a la sala, evidentment.
Ens parlava del programa.cat, que és aquest servei de la Generalitat, em sembla, de posar a disposició dels programadors.
Exactament.
Sí. Un concert, per tant, és un programa que ja l'heu fet en altres llocs, entenc?
Sí, l'hem fet algunes vegades. A vegades, l'any passat, per exemple, vam fer l'inauguració del concert d'estiu de Cadaqués. Mm-hmm. Vam fer el concert inaugural del Festival de Cadaqués i vam fer mig programa d'Albert Guinovart i l'altre mig programa d'altres autors. No? També una obra del Joan Albert Amargós, un homenatge a l'Orca, i vam fer mitja part d'autors diferents i mitja part de l'Albert Guinovart. I aquesta vegada hem pensat de fer tot un programa amb música d'Albert barrejant el que són les seves obres de música de càmera, que són molt poc conegudes, però realment de molta qualitat, i barrejant amb els seus èxits, que més la gent coneix, que són els seus musicals.
Per tant, ell, que està acostumadíssim a fer arranjaments, suposo que ha adaptat músiques existents, però n'ha compost també de nou per
saxo. Sí, bueno, ell té una sonata escrita original per saxofon, soprano i piano, i una altra sonata per saxofon, alt i piano, que l'hem estrenat conjuntament ell i jo. I les altres obres, ell ha fet adaptacions sobre les obres fragments del musical Gaudí, de Nisaga de Poder, de Cor de la Ciutat i de Maricel.
Suposo que tenint tan a prop t'haurà consultat moltes vegades sobre coses que es poden fer, que no, tècniques...
Sí, però ja no em consulta gaire cosa, perquè tot el que fa està molt bé. O sigui, ho coneix molt bé. Com que ja havia, anteriorment havia escrit la sonata per saxo soprano, que allà sí que em va atabalar molt, demanant-me què és el que podria anar millor a nivell de tessitures i tots aquests aspectes tècnics, però amb tots aquests arranjaments últims ell ja sap molt bé les tessitures que ha d'agafar i realment té molt d'ofici.
Molt bé.
També la primera obra, la Handeliana, que era per tenora, no?, també. La va composar per tenora i piano. I, bueno, no he pogut sentir-te amb tu amb saxo, però amb tenora i piano és deliciós, és una peça encantadora.
Molt bé, doncs ho podrem sentir divendres. Això és a 9:45.
Dos quarts de 10.
De la nit o del vespre. Veig que hi haurà presentació d'algú que coneixem bé i que té molta relació amb el Maresme.
Exactament.
I amb aquesta casa, eh?
Exactament, en Joan Vives. Des que van començar el cicle de temporada de música clàssica, vam pensar que la figura d'una persona que presenti o acompanyi el concert és vital per un auditori que comença. Mm-hmm. I aleshores, doncs, han anat diferents presentadors que han anat passant, també d'aquesta casa, tu mateix, en Xavier Echevarria, el Caminat a 21 portava el seu, quan vam fer el concert de Sinfonova, doncs també vam tenir el que acompanyava, en Gorgori. Vull dir que sempre hem intentat que hi hagi una persona que li faci fàcil l'entrada a la música que s'escolta. Uh-huh. També hi ha un dels concerts que el fem amb l'Associació Catalana de Compositors, i aleshores, tot i la dificultat, recordo un concert del Nexus Piano Duo, doncs que en Xavier Echevarria va fer una feineta important de facilitar. Allò, anaves escoltant la música i deies, ja sé que la música l'has de sentir i l'has de gaudir, uh-huh, però hi ha músiques que dius, si me l'expliquen una miqueta, sé què haig d'esperar. I això ha ajudat molt.
Tot i que hi ha músics que ja els agrada fer-ho, això, també. No sé si serà el cas divendres, però l'Albert l'he vist moltes vegades presentant.
Sí, l'Albert, a vegades ell presenta les seves obres, si es demana. Bueno, és una cosa que cada cop es demana més, i jo crec que, com deia el company, és molt important que realment la gent una mica els donis una mica un camí planer de cara al que van escoltar, sobretot si són obres que no són de repertori habitual a les sales de concert. Aleshores, la gent realment els dones una introducció que els ajuda molt a entendre l'obra i a gaudir-la molt més.
Joan Francesc, què cal fer per venir divendres a sentir i a gaudir d'aquest concert? Mm-hmm. Molta gent de Premià ja ho deu saber.
Sí,
suposo que
sí,
teniu els vostres socis, abonats, no sé com en dieu.
Sí, 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 tenim socis. Hem fet distribució d'informació a través d'internet, a ràdios, a través de revistes. Mm-hmm. I aleshores el que s'ha de fer és o comprar entrades anticipades per internet, espailamistat.cat, que és la fulla internet de l'espai on es farà el concert, o el dia 2 i el dia 3 a la taquilla, també es poden comprar anticipades.
Correcte.
I el dia del concert, una hora abans, sobre la taquilla, es poden comprar en aquell moment les entrades per accedir-hi.
Dic perquè això destaqueu que és una mica excepcional, eh?
Sí, 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 normalment la venda anticipada a taquilla es fa els dilluns i els dijous. El que ha passat aquest any, com que també allò que dèiem de l'anticipació del 4 de setembre, que és molt enganxat, doncs l'agost, per falta de personal, no s'ha pogut obrir taquilla i, per tant, hem afegit el dia 2, que normalment el dimecres no es venen entrades, i hem afegit un dia perquè no hi hagi tant de col·lapse el dia 3.
Molt bé. Quins preus tenen les entrades?
Són 15, les anticipades, i 17.
Fantàstic. Aprofitem per fer una miqueta més de propaganda, doncs, de les vostres activitats, perquè aquest només és el primer de molts concerts.
Aquest és el segon, diguem, d'aquesta quarta temporada.
Depèn de com compteu.
Sí, sí, sí. Normalment el que hem fet és... Vam començar la primera temporada, que s'esqueia pel 40è aniversari de la Coral, i llavors vam fer el 2012, doncs, de gener a desembre. I després, a partir del 2013, el que hem fet és començar el juliol, que diguem-ne que era l'antic concert de Festa Major, en el qual, doncs, últimament hem estat fent concerts simfònic corals amb solistes, o relacionats amb la música d'òpera, o amb música forell, o que sé, el Requiem, o l'últim any, doncs, el Gloria Vivaldi, o peces d'aquestes. I després, doncs, la longitud del cicle ha anat variant, des dels 6 concerts, 7 concerts, aquest any intentem fer 8 concerts, i el primer any vam començar incorporant una petita obra per a públic escolar, i de l'èxit d'aquella primera prova del 2012, doncs, va sortir un altre bolet, que és el cicle d'espectacles musicals per a les escoles, i llavors hem anat fent, doncs, 5 espectacles. Primer volíem fer-ne 4, després els mestres de P3, P4 i P5 ens van dir que ells també volien, ho vam engrandir una miqueta, i llavors, doncs, l'any passat ja vam tenir 2.500 alumnes, i aquest any anirem als 3.500 alumnes que passen pels espectacles musicals.
Per tant, de Premià i de fora.
Premià.
No?
Premià i una escola de Premià a dalt, sí. Tots els que poden venir caminant. És l'avantatge de la proximitat, que és el que diuen els mestres. Diu, escolta'm, sortim a les 8 de l'escola, no, a quarts de 9 de l'escola, estem aquí a les 9, veiem l'espectacle i a les 11:30 ja estem a l'escola una altra vegada, caminant, sense tenir que agafar transport públic, sense els embussos, sense la logística complicada. D'estar molt satisfets d'això.
No ho deia, perquè em semblava una xifra important, però clar, per a mi ja deu ser gran, també.
Sí, no arribem als 30.000, però...
Una petita ciutat.
Sí, és una petita ciutat. I aleshores, doncs això, ens agradaria que el cicle de música clàssica, doncs, també tingués el mateix ressò, l'únic que passa que hi ha una diferència de públic. Els concerts que es fan de la Coral, doncs hi ha un públic que va sentir la Coral, i els concerts on són músics externs, doncs costa més que la gent s'acostumi a pensar, doncs, vaja, aquest cicle va muntar perquè la música clàssica formés part del lleure de la gent de Premià, i aquest era l'objectiu. A Vilassar Dalt ja tenen La Massa, que és un altre teatre que també fan concerts, o a Mas Mataró, o a Mas Nou, que cada poble, doncs, té un petit espai. I nosaltres el que volíem era això, doncs, que la música clàssica, doncs, hi hagués una miqueta de coixí. Coneixíem que hi ha melòmens a Premià, hi ha gent que li agrada la música clàssica, hi ha gent que li agrada qualsevol tipus de música, però que si li fas un concert, doncs, et s'acostarà. I aquesta és una miqueta l'aposta que vam fer amb l'Ajuntament, que també hi col·labora, el 2011. I, bueno, ja et dic, portem 4 anys i anem intentant-lo consolidar el millor que sabem.
Clar que sí, a poc a poc. Ara que parlaves de l'espai, jo que us vaig conèixer l'any passat, teniu una sala molt ben equipada.
Sí.
No sé si encara ho feu allà, heu canviat
d'ubicació. Sí, és la mateixa sala, en 300 localitats. Bueno, n'hi ha unes 50 vegades, però en principi són 300 localitats, de molt bona visibilitat. Hem d'arreglar un tema acústic, que també ells, quan vinguin el divendres, han de veure si posem pantalla o no posem pantalla, perquè és molt sorda, i llavors, doncs, no sé si acabarem posant uns panels a darrere o una cosa que doni una miqueta de... que t'escoltis en l'escenari. Però la sala està molt ben equipada, i això, per exemple, aquest últim concert vam sonoritzar-nos a l'escenari perquè el cor ens sentíssim una miqueta. Bueno, com totes les coses noves, va fent proves per saber quina és la millor solució tècnica.
Molt bé. I a banda d'això, la coral, que és l'ànima de tota l'entitat, segueix cantant, és a dir, fa el concert aquest que em deies a l'estiu.
A l'estiu, al Nadal.
I durant l'any té la seva activitat.
Sí, també. Sí, també. Normalment fem 3-4 concerts, evidentment també comencem aquesta setmana els assajos, on participem amb l'acte institucional d'11 de setembre premià, com cada any, i aleshores doncs, tenim la nostra faceta, diguem-ne així, solidària, d'anar a cantar als casals d'avis, però a part d'això doncs, intentem fer normalment 3 concerts a Premià i aleshores doncs, van sortint, em sembla que l'octubre hem d'anar a Hostafrancs i després també hi ha el 5è aniversari de la Sagrada Família, que també conviden a 10 corals, doncs una de les corals convidades també hi anem nosaltres. Anem fent activitat. Al llarg de la història el que hem fet des de fa 10 anys quasi bé és col·laborar molt amb altres corals, ja sigui perquè el director porta altres corals, doncs vam estar en Castellvell, vam estar en Camerata Impronto Barcelona, bueno, hem anat combinant-nos amb altres corals i així els projectes, també amb l'Orfeo de Sants, doncs els projectes han pogut ser més grossos, més vistosos i hem pogut portar a Premià doncs, espectacles bé, espectaculars.
Molt bé. Món coral ja el seguim de prop des del programa periòdicament, sí, per tant sí. Ja n'anem parlant i moltes corals heu fet com vosaltres, que gràcies a això doncs, els pobles han dinamitat la vida cultural. No sé si vols afegir alguna cosa més de la temporada.
Bueno, això, ja dic, el primer concert va ser aquest, el de Glòria, que el segon aquest, el Guinovart versus Bofill. El mes que ve tindrem el concert de Humphreys Quartet, que també ens fa molta il·lusió portar música vocal. Aquest curs passat vam portar la coral Sant Jordi per també començar a portar altres corals que no, a nosaltres ja ens tenen molts vistos i hi ha altres maneres d'interpretar música coral. I després tindrem el concert que és el de l'Associació Catalana de Compositors, que serà a l'octubre, perdó, el novembre, i el desembre suposo que tindrem, que hem d'acabar de lligar el concert de la Barcelona Filharmonia amb peces de Bach.
Molt bé. Fantàstic. Miquel, no sé si per part teva vols ara fer un ràpid avançament del que tens per davant a la temporada. Deies que no t'han deixat fer gaires vacances. No sé si les faràs en un altre moment de l'any.
Bueno, no, és que jo n'hi penso, perquè, bueno, també, com que és un tema vocacional, o sigui, a veure, que jo pugui estar el mes d'agost a una casa que tinc al Montseny tocant sense un horari, que això és el que més m'encanta, o sigui, tocar quan en tens ganes, tinguin tot el dia lliure, per mi això ja són unes bones vacances, o sigui, poder passejar pel Montseny, poder estudiar i aleshores poder descansar i no tenir que mirar el rellotge en cap moment, això ja per mi són unes bones vacances. Per tema de projectes, bueno, anem fent coses. Amb l'Albert tocarem a la Sala Atrium de Viladecans a l'octubre. Després també a l'octubre tinc un altre concert amb una altra formació a Barcelona, que inaugurem el nou auditori del Conservatori de Música, que l'han reformat totalment. I ha quedat realment molt, molt interessant. El dia 1 d'octubre inaugurem. I, bueno, i aleshores van sortint coses. Aquest estiu hem treballat amb el meu quartet de saxos bastant. Hem anat a Bermeu, hem anat a Morevieta, hem anat a Osca, hem fet bastants concerts que són una mica durs perquè són moltes hores de cotxe, molts viatges, i ara, com que, a més, amb la crisi, dietes no se'n paguen, o sigui, és allò, el mateix dia de tocar has de fer 7 hores de cotxe, toques, dorms allà, i el dia següent tornes a fer, i en 2 dies has fet 1.600 quilòmetres. Però, bueno, ja estem acostumats, és això, i encantats, i per molts anys,
Molt bé, doncs nosaltres encantats que hagueu passat avui pel programa, Miquel Bofill i Joan Francesc Altés, ha estat un plaer.
Molt bé.
Fins la propera, que segur que hi haurà noves ocasions, i que vagi molt bé aquest concert.
Moltes gràcies.
Hem sentit una serenata per saxofon i piano, dos instruments que seran protagonistes del concert que tindrà lloc aquest divendres a 9:45 de la nit a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar, de la mà del duet format per Albert Guinovart i Miquel Bofill.
Catalunya Música. Intensament clàssics.
El 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar per correu, adreça personalment a qualsevol oficina de correus i presenta l'original del DNI. Tens temps fins al 17 de setembre. Més informació al 012 o a parlament2015.cat. Generalitat de Catalunya.
Marcel Gorgori i Roger Lier us acosten al verisme a Històries de l'Òpera. Puccini, Leoncavallo, Mascagni, Chilea, Giordano. Un repàs exhaustiu de les característiques i dels principals autors i òperes d'aquest gènere. Històries de l'Òpera, verisme. Un programa de Marcel Gorgori i Roger Lier. Els dimecres a les 11 de la nit i els dissabtes a les 7 del vespre. I sempre que ho vulguis, per internet a catmusica.cat. Notes de clàssica, amb Albert Torrents.
Ahir dilluns 31 d'agost va tancar les portes la 76a edició de la Quinzena Musical de Sant Sebastià, l'esdeveniment que des de fa més de 3/4 de segle converteix durant gairebé un mes, i és que ja fa anys que la Quinzena va deixar de fer honor al seu nom, aquesta capital de la Costa Basca en capital de la música clàssica. Des de Catalunya Música sempre en seguim de prop la programació, que sovint convoca diversos músics catalans. Aquest any la coincidència d'un bon nombre d'intèrprets del nostre país va motivar la nostra visita, que la setmana passada ens va permetre conèixer des de dins el funcionament d'aquest certamen. Els pròxims minuts us proposem centrar la nostra mirada en la Quinzena Musical de Sant Sebastià. El Festival de Música Clàssica més antic d'Espanya i un dels més veterans d'Europa va néixer l'any 1939 per iniciativa dels hotelers de la postguerra que volien atreure turisme a la ciutat durant el mes d'agost i es van servir de la tradició musical ja existent a la ciutat d'ençà del canvi de segle amb exemples com el Conservatori Municipal o l'Orfeón Donostiarra. D'aleshores ençà ha acollit alguns dels millors músics de tots aquests anys, protagonistes d'una oferta concertística que va de l'òpera al flamenc, passant per la música religiosa i les manifestacions folklòriques i populars. El prestigi adquirit, que tan sols es va ressentir de les convulsions polítiques i del canvi de model turístic la dècada dels 70, va renéixer ara fa gairebé 40 anys de la mà, sobretot, de José Antonio Echenique i, més darrerament, del seu actual director artístic, Patrick Alfaia. El madrileny Alfaia, bon coneixedor també de la realitat catalana gràcies als anys que va estar al capdavant de l'OBC, assegura que la dilatada història de la Quinzena Musical Donostiarra és alhora una responsabilitat i un actiu.
Son 76 años de historia y eso pesa. Y además creo que historia buena, si fuese mala sería otra cosa, pero de buena, con evidentemente habrá habido cosas mejores y cosas peores. Pero en general creo que la Quincena siempre ha tenido un marchamo de calidad y ha hecho pues apuestas que les han funcionado muy bien. Lo bueno, lo primero, que hay mucha gente que tiene ganas de venir. Tampoco con eso estoy diciendo que es que los cachés los tiren, no, pero hay mucha gente que le gusta venir. También eso de los 76 años atrae también, como digo, a la hora de venir, ¿no? De decir, bueno, es un festival que tiene una seriedad, que tiene una historia, que tiene un... artísticamente tiene un bagaje sólido, ¿no? Y entonces pues eso sí te permite abrir muchas puertas.
la setmana passada, a pocs dies d'acabar la quinzena, i malgrat el bon nombre d'espectacles que s'acumulaven a la recta final, el director artístic s'atrevia a fer-ne ja el següent balanç.
Yo estoy contento, es decir, poder presentar a la Mahler, San Petersburgo, Colonia, Cadaqués y Oslo creo que no está mal, ¿sabes? En un mes. Son, algunas han sido giras, como puede ser San Petersburgo, ¿no? Aunque claro, el concierto con el Orfeón pues era, lo ha hecho aquí nada más, pero la Mahler pues la trajimos, igual que Colonia, pues son proyectos que llevamos tiempo hablando sobre ellos y tal, y definiendo los programas exclusivamente para aquí, no por una cuestión de exclusiva, que a mí eso me da igual, es decir, si lo repiten mañana en Zaragoza me da completamente igual, sino que los hemos cocinado nosotros con ellos, los hemos hablado, pero yo creo que en términos generales podemos estar muy contentos.
A mitjans de la temporada passada, al mes de desembre, és a dir, quan la programació de la quinzena s'estava acabant de tancar i a la vista de les perspectives futures, Patrick Alfaia va fer en una entrevista una afirmació alarmant que amb les retallades pressupostàries, la quinzena musical donostiarra, com la coneixem, desapareixeria en qüestió de 2 anys i que es veuria obligada a prescindir de l'òpera i reduir la durada fins a tornar al model de fa aproximadament 40 anys. Amb aquest plantejament de fons, no és estrany que quan vam demanar al Faia quins són els reptes de futur que té el festival per davant, l'econòmic fos el primer que es mantés.
Yo creo que le faltan muchas cosas. Lo primero, el reto estos años, y sigue siendo parte del reto, es que Quincena perdió una parte muy importante de presupuesto, ¿no? La crisis, como muchos otros entidades culturales de todo tipo, ¿no? Teatro, música, ha perdido muchísimo. El IVA nos ha hecho también polvo. Nosotros lo que se ha mantenido aquí muy bien ha sido la taquilla a través de estos años, pero las ayudas públicas nos han caído un 50%. Como en todo, rejuvenecer el público hasta cierto punto, ¿no? Eso es una... Empezamos con planes un poco casero, como lo hemos puesto en marcha, pero y ahora tenemos que darle ya más empaque y más fuerza, que fue empezar a invitar gente menores de 25 años que nunca hubiesen venido a un concierto y luego llevar un seguimiento con ellos. Y luego también el reto del público francés. Francia, hasta Burdeos, no hay una gran ciudad, evidentemente está Biarritz y Bayona, que son ciudades importantes e interesantes, y el País Vasco francés es muy rural, en el sentido que la población está muy distribuida, y es una población que creemos que puede ser gente que bascule hacia Donosti.
Com dèiem, aquest any la presència de músics catalans a la programació de la quinzena musical de Sant Sebastià ha estat especialment nodrida. Això va fer que els últims dies d'agost n'hi coincidissin diversos que des del programa van voler seguir de prop. El primer d'ells va ser el director Antoni Ros-Marbà, que va acudir a la capital donostiarra per posar-se al capdavant d'una producció de Mendi Mendillan, una òpera del compositor José María Usandizaga, considerat el pare de l'òpera nacional basca i del qual es commemora enguany el centenari de la mort. Usandizaga, més recordat avui dia com a autor de sarsueles i molt especialment de la titulada Les golondrines, va morir abans de fer 30 anys i va escriure Mendi Mendillan als 23 per encàrrec de la Societat Coral de Bilbao, que va comissionar 3 obres, a ell mateix, llavors un jove gairebé desconegut, a Jesús Guridi i a Santos Inxausti. L'òpera es va estrenar l'any 1910 a la capital biscaïna i de retorn a la seva ciutat natal, Usandizaga va ser rebut com un heroi. Sobre el llibret de José Power, original en castellà, traduït al basc a petició del compositor, la trama anodina, que se centra en un triangle amorós en un entorn camperol, el títol es podria traduir com Allà dalt de la muntanya, i la música, que mostra influències puccinianes i de l'impressionisme francès, a més de recollir tonades tradicionals basques, han impedit potser una major difusió de l'obra, fins i tot entre els mateixos músics, com reconeixia el mateix Antoni Ros-Marbà, que va rebre la proposta de Patrick Alfaia.
I ens vam veure i em diu, mira, hi ha aquest projecte. A mi m'agradaria que ho consideressis, i em va donar una partitura, fotocòpia de l'original, que era absolutament il·legible, petita. I jo dic, home, aquesta partitura és molt difícil. I aleshores em vaig posar en contacte, perquè tenim molt bona amistat amb en Juanjo Mena, que ell l'havia gravat, i diu, mira, jo t'envio la meva partitura. I dic, escolta, com t'ho vas fer això? Perquè veig que aquí és un calimatí. Es diu, sí, però jo t'envio la meva partitura i, escolta, fes el que em vulguis. Però amb la seva partitura, que és bastant més gran, vaig començar a descobrir l'obra. I de tota manera no vaig donar el sí fins al cap de ben bé 3 o 4 mesos. Sant Dicegat coneixia, doncs, la pantomima sí que l'havia dirigit, que a més és una obra mestra, la pantomima de les Golondrines. I després havia fet o havia escoltat una ària de baríton i no sé si té una altra de soprano, però veritablement no la conec, les Golondrines, ni tan sols l'he vista mai. Però això, avui, a l'haver-me posat a treballar aquesta obra, que va ser la primera del Sant Izaga, me n'he donat compte, sincerament, de que era un compositor d'un talent extraordinari. Tenim en compte que el mateix Amadeu Vives deia que quan va conèixer o va sentir el Sant Izaga, va veure de que aquell arrasava amb tothom. Però és curiós, per exemple, jo tinc un vincle bastant gran o molt gran amb la Societat Coral de Bilbao. I el que no sabia és que havia estat, diguem-ne, comissionat, havia estat un encàrrec de la Societat Coral de Bilbao, que era amb un noiet de 20 anys que no coneixia ningú.
Un cop acceptat el repte i abans de fer cap assaig, Rosmarbà es va haver de posar a treballar en la correcció dels materials.
El problema és que els originals de Sant Izaga són molt deficients. Ell escrivia, suposo de pressa, escrivia les notes que moltes vegades eren molt difícils d'identificar i després, com que devia instrumentar segur, directament a tinta, quan havia de provar alguna cosa, simplement doncs, feia un gargot i al costat hi posava l'altra nota. Això va dificultar molt la comprensió immediata. Però vaig veure que era una obra que té grans valors. Tenia, quan ho vaig estudiar, vaig veure grans valors. I admirat per una persona tan jove, que era quasi bé un adolescent, que va fer aquesta obra. I això em va anar crescant i li vaig dir, vinga, va, endavant, fem-ho.
Rosmarbà ha recomanat que, per tal que tota aquesta feina no es perdi, es faci una bona edició crítica de la partitura. I un cop enllestit això, llavors sí, el director va poder començar a treballar amb el repartiment, convocat en aquest cas per l'organització de la quinzena, donades les característiques peculiars de l'obra.
Bueno, esclar, jo no coneixia, això ho ha fet la quinzena. La quinzena, perquè facilitava molt el fet de poder tenir persones que parlessin euskera. I ja ens ha servit a molt, per exemple, hi havia dubtes sobre el llenguatge, sobre... Clar, que jo desconec. Per mi ha estat un repte important perquè és un idioma, per exemple, que no, evidentment, que no conec. I ells el coneixen i veig que se l'estimen.
Tot i que va tenir alguns assajos més per preparar l'òpera del que hauria estat habitual en una producció de temporada d'orquestra, Rosmarbà aclaria que el temps sempre és curt, però va agrair la col·laboració i bona predisposició de tothom que hi havia estat implicat. I va afegir una última curiositat històrica relacionada amb Mendi Mendigian.
El que és molt curiós, el saber que això s'havia fet al Liceu l'any 45, el Liceu en aquella època, si hagués estat en català, segur que no l'haguessin deixat fer. Però em veus que era una obra de l'alta muntanya i a Barcelona se van dir, veieu com sí que ho deixem fer? Bé, però es va fer a l'any 45, al mes de gener de l'any 45.
Mendigian va triomfar entre el públic que va omplir de gom a gom el Teatre Cursal de Sant Sebastià el vespre de dissabte 22 d'agost, mentre fora que hi ha una espectacular tempesta elèctrica. Van ser especialment aplaudides les intervencions de la soprano Arantxa Etxenarro i el tenor Miguel Borrallo en els papers protagonistes d'Andrea i Joshe Mari, respectivament, així com Olat Saitua, que estem acostumats a sentir relativament sovint al Liceu, i el baríton Fernando La Torre. Els acompanyaven el cor mixt EASO i l'Orquestra Simfònica d'Euskadi. L'endemà no van voler desaprofitar la vinentesa de la conversa amb Antoni Rosmarbà per preguntar-li com havia anat l'estiu i quins eren els seus projectes de futur més immediats.
No, és que jo no puc fer vacances sense... que sigui, ara no faré res de música. Ho puc fer un dia, màxim dos, però jo començo a picar el cuquet. No puc. O sigui que d'una manera o altra jo he d'estar ocupat. He d'estar ocupat amb... sobretot amb... o escrivint, o estudiant, o escoltant, però he d'estar actiu en aquest sentit. O sigui, el no fer res per mi no existeix. Sobretot el que m'interessa molt tirar endavant i acabar quan abans sigui possible l'òpera que estic escrivint. Tinc el primer acte completament acabat, no passat a partitura d'orquestra, està passat a diferents pentagrames, està tot apuntat, però com una mena d'esquema orquestral. O sigui que serà difícil de tota manera, perquè el que jo no sé usar avui els procediments d'ordinador per fer-ho. Hauré de trobar un bon copista que ho faci i després també, ja, i després, un cop acabada l'obra, ja sí, passar-ho a partitura, que em portarà uns 6 mesos més aproximadament. S'ha de buscar un repartiment que pugui cantar una obra que sense ser, diguem-ne, agressiva, perquè no ho és, però sí que és una obra que està entre la posttonalitat i una mica l'atonalisme, els procediments, perquè aviam, una obra que durarà aproximadament una mica més de 2 hores de música, el que sí que no pot sacrificar un públic, diguem, una obra que sigui experimental. No ho és experimental. En tot cas, si s'ha de buscar un tipus d'estètica, jo li diria que està en un post-expressionista.
Rosmer va xifrar en un any el temps que trigarà a acabar aquesta òpera, perquè, per altra banda, no vol deixar d'estar actiu com a director. Per l'estrena, per la qual el Liceu ha mostrat interès, caldrà esperar encara ben bé 3 o 4 anys. Aquesta és música del programa de danses tradicionals irlandeses i escoceses titulat La Viola Cèltica, que Jordi Savall va enregistrar fa uns anys i que el passat 24 d'agost va recuperar i interpretar al Santuari d'Arantzazu, convidat també per la quinzena musical de Sant Sebastià, amb el qual el músic igualadí té una llarga relació.
Hem vingut moltes vegades aquí i és un lloc que sempre, no aquí al Santuari aquest, però Sant Sebastià, en molts llocs, amb Iglesias, amb l'Auditori, amb els socis. És un festival que sempre hem tingut un contacte regular i sempre ens sentim molt bé. I hem vingut amb la capella, amb l'orquestra, amb tota mena de formacions.
Des de fa anys, la Basílica d'Arantzazu, ubicada en un entorn remot i de gran bellesa, a mig camí de Sant Sebastià i de Vitòria, d'especial significat per al poble basc, ha acollit concerts organitzats per la quinzena. Els últims temps, aquests concerts s'han quedat agrupats sota l'epígraf Quinzena Andante, que reuneix totes les activitats que el festival organitza fora de la ciutat de Sant Sebastià, però dins de la província de Guipúscoa. Aquell dilluns va quedar petita per acollir el nombrós públic que no es va poder perdre la cita. Savall va compartir escenari amb Andrew Lawrence King, que va tocar l'arpa i el salteri, i Frank McGuire a la percussió. Va obrir el concert, però, una actuació del cor jove de l'Orfeón Donostiarra. El mateix Savall ens ho va explicar.
El cor fa la seva intervenció, perquè com que és un santuari que aquí, tradicionalment, els concerts que fan aquí, sempre els músics que toquen combinen amb una peça vocal, perquè és un lloc que té una tradició, no? I llavors jo vaig estar d'acord perfectament. Hi haurà una primera part que el cor intervendrà i després la segona part que nosaltres farem el nostre programa. No hi ha res conjunt, no? Perquè estem tocant uns instruments que també tenen un tipus de definició molt particular que no combinaria amb la definició del cor. Si féssim música antiga, si haguéssim pogut col·laborar per fer músiques molt ja del segle XIX, del segle, doncs que tenen modulacions, que els instruments que tenim, l'arpa cèltica, no són instruments que per cada tonalitat has d'afinar-te. No pot ser cromatismes. Per tant, això elimina com s'ha pogut de col·laborar amb músiques com aquestes que s'ha dit de fora i lliure.
Malgrat que no vam poder veure i sentir Savall i el cor plegats, sí que vam demanar al biòleg en vista quina ha estat la seva relació i coneixement de la música antiga basca. Com que ens va atendre uns minuts abans del concert, ens va desvelar quina en seria la propina.
La música basca l'he tocat molt des del començament amb Xeta, el compositor Anchieta, és un dels compositors de l'època del segle d'or més importants. La base que se conserva poca cosa per les peces que ens ha conservat, per exemple, dos Ana de Madre, són típiques, són peces amb ritme de cinc. I la música que fem aquest vespre instrumental, una de les danses que també és un ritme de 5, comàs de 5, que amb la música occidental són ritmes que avui dia no es fan servir. En canvi, en el medieval i en la música oriental, els comàs de 5 o de 10 són molt habituals. I sempre he tingut una relació a través de la música del Renaixement. Després sempre m'ha interessat la música popular, perquè és una música molt rica, té una tradició molt important. I per aquesta ocasió, doncs, el que he fet és simplement escollir una cançó de Bressol que jo havia preparat per al disc de Luxèmina, que va fer la Montserrat, i aquesta n'he fet una versió instrumental, i després he agafat tres danses molt populars, molt típiques, per fer una petita suite, una vegada acabar el concert, doncs fent aquest petit homenatge a la cultura basca.
No cal dir que aquest bisbe acabà d'entusiasmar un públic que ja abans i durant tot el concert va demostrar sobradament la seva estima al músic català amb forts aplaudiments i fins i tot posant-se dempeus. Abans d'acabar, també vam voler que Savall ens expliqués com li havia anat l'estiu i quins projectes li fan especial il·lusió.
Ha sigut un estiu molt, molt ple. Molt ple, però ha anat molt bé. El Festival de Fanfreda a França el juliol ha anat molt bé. Hem estat a Salzburg, hem estat a Graz, hem estat a Edimburg, hem estat a Kilkenny, hem estat a Nice, al Festival Menuhin. Ha sigut un estiu ple. I aquest any, l'any que ve, doncs, excepcionalment, em vaig a Cartagena, a les Índies, que estem invitats al festival, i tenim 6 concerts amb 5 programes diferents. I bueno, presentem projectes molt importants, com la Ruta de l'Esclavatge, els Països Perduts, les músiques de Lima de 1780, les músiques, les Folies Criolles, no sé, programes molt, molt bonics. Hi ha 32 músics.
Pel que fa a les seves actuacions futures a Catalunya, hi destaca la presentació del treball a l'entorn de la figura de Ramon Llull amb motiu del 700 aniversari de la seva mort, que es commemorarà l'any vinent, una producció que ja es va oferir al monestir de Poblet i que aviat arribarà a Mallorca i posteriorment a Barcelona dins del cicle El so original. Acabem el nostre repàs d'algunes de les propostes de la 76a quinzena musical donostiarra fent esment d'un últim concert, el que va tenir lloc dimarts passat, novament al Cursal de Sant Sebastià, en què l'element català li va posar l'orquestra de Cadaqués. Al costat de l'Orfeón donostiarra, en una de les 3 produccions que el degà dels cors bascos ha ofert en el festival, i sota la batuta d'Alberto Zedda, va interpretar un programa dedicat monogràficament a Rossini, com no podia ser d'altra manera a les ordres d'aquest director que ha estudiat tant el compositor de Pesaro. Amb 87 anys, el mestre milanès va capitanejar amb energia 2 versions vibrants de La morte di Didone i l'Stabat Mater. En la primera, una cantata per soprano, cor i orquestra, va triomfar la solista Maria José Moreno, mentre que en la segona, la versió rossiniana del cèlebre text sacre que ha inspirat tantíssims autors, obra de gènesi complicada, però, van tenir més protagonisme el cor i el quartet solista, integrat, a més de Moreno, per la mezzo Marianna Pizzolato, especialitzada en repertori rossinià, el tenor Celso Albelo i el baríton Fernando Latorre, el mateix que havia actuat pocs dies abans a Mendi Mendillen i que va haver de tornar precipitadament a la ciutat per substituir el cantant previst inicialment, que es trobava indisposat. El concert va acabar amb aplaudiments intensos i generosos per tots, també per l'orquestra catalana, que d'aquesta manera va contribuir a l'empremta que els nostres músics han deixat en aquesta 76a edició de la quinzena musical de Sant Sebastià. Yeah. D'aquesta manera acaba la cantata La morte di Didone, música de Gioachino Rossini que ara hem sentit en la veu de Mariella de Via i l'orquestra i el cor de l'Escala de Milà que dirigia Riccardo Scegli. És música que va sonar també dimarts passat a la quinzena musical de Sant Sebastià, en aquell cas sota la batuta de l'expert rossinià Alberto Zedda.
Fins aquí les notes de clàssica d'avui. I demà, a les notes de clàssica...
Demà dimecres hi tornarem per parlar-vos de la programació de clàssica a l'Hotel El Monegal de Sant Llorenç de Morunys, un centre que programa música clàssica des de fa una colla d'anys. També parlarem amb la compositora Elisenda Fàbregas, catalana, però que fa molts anys que viu a l'estranger. Hem aprofitat el seu pas per Catalunya aquest estiu per tenir-hi una bona conversa. Avui, a continuació, us deixem amb una retransmissió en directe des del Royal Albert Hall de Londres, música de Brahms en el marc del Festival Proms 2015 a partir de 2:15 de nou. Connectem doncs en directe amb la capital britànica, una retransmissió que ens oferirà el nostre company Xavier Echevarria, que durant aquesta temporada serà qui ens prendrà el relleu a les notes de clàssica a partir de les 8 del vespre, cada dia a la sintonia de Catalunya Música. Res més per avui, doncs. Ens acomiadem l'equip que hem format el programa. Hem comptat una vegada més amb el muntatge musical de Pau Blasi i us ha parlat, com sempre, amb molt de gust, Albert Torrents.